nens menors de 12 anys, estiguin o no vacunats, no hauran de fer quarantena si hi ha un positiu a la classe. Així ho han aprovat avui el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes. Els alumnes només s'hauran de confinar quan hi hagi almenys 5 positius en una mateixa classe. Aquesta notícia l'hem conegut el mateix dia que Catalunya ha tornat a superar els 2.000 ingressats, concretament 2.002, als hospitals per coronavirus, tot i que només hi ha 4 pacients més a la unitat de cures intensives. Saludem el biòleg i periodista científic Dani Arbós. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
La notícia, com dèiem, una de les notícies d'aquesta tarda és que els nens menors de 12 anys estiguin o no vacunats, no hagin de fer quarantena si hi ha un positiu a la classe. Anem canviant els paràmetres, anem canviant el que seria els diferents, en fi, les diferents normes al voltant de la Covid. Jo tinc la sensació, Dani, que en fi, la ciutadania, i m'hi poso en aquest cas en el sac de la ciutadania, no en el sac del periodisme, doncs que cada cop tot és més enrevessat, més complicat, més difícil de seguir.
Sí, això ens ha passat tota la pandèmia. Hem d'estar acostumats als canvis, a que la situació canvia. Sí que en aquest cas és una paradoxa aquesta mesura, aquest criteri, perquè estem en una situació que les dades augmenten, que la incidència és altíssima. Hem de pensar que des que tenim registres doncs no hi havia hagut mai tants casos com ara, i en canvi es flexibilitzen les mesures, no? Per tant, és contradictori. I, per tant, això vol dir que aquesta mesura no s'ha pres amb criteris epidemiològics o amb criteris sanitaris, o sigui, no s'ha pres per contenir la pandèmia, sinó s'ha pres per mantenir les escoles obertes, no? Amb la incidència que tenim actualment, amb la quantitat de casos que hi ha, si mantens unes mesures més estrictes, es trobarien, o ens trobaríem, doncs, que de seguida hauries de confinar grups i classes i que tindries molts nens i nenes a casa, amb tot el perjudici que això suposa per les famílies. I, per tant, s'ha optat per una mesura més amb criteris, doncs això, socials, que no amb criteris...
Campi qui pugui.
Que no amb criteris sanitaris, no? Sí, des d'un punt de vista sanitari...
No fos cas, sí.
Bueno, és que arriba un punt que, si no, els telèfons cremen.
Bueno, què vol dir els telèfons?
Bueno, pues que te comencen a apretar, que si la gent de l'hostaleria, que si la gent de no sé què, que si els pares, que si les empreses...
Però vostè que és sanitari...
Bueno, és pel que es pot...
Però té un munt de gent pels hospitals...
A la franja, penseu una cosa, en la franja que va dels 5 als 11 anys, Míriam, només un 2,5% dels nens té la pauta completa.
Exacte. A més, tenim un 27,7% ara dels nens en primera dosi de la vacuna. No hi ha hagut encara ara prou marge, perquè crec que són 8 setmanes de la primera a la segona dosi, i es va començar el 15 de desembre, per tant...
Clar, això és el que dèiem, no? La mesura aquesta és simplement per mantenir les escoles obertes i no afectar, doncs, tot el que afecta a les escoles tancades, que vol dir, doncs, que a algun lloc s'han de deixar els nens, que no poden seguir les classes, que no es poden socialitzar, que les famílies s'han de buscar la vida per tenir-los.
Sí, però aquí, disculpa, però aquí és control, hem passat de control màxim a control zero. Per exemple, a Alemanya... almenys en aquest cas els col·legis d'Alemanya, tots els alumnes s'hauran de fer un test abans de tornar al col·legi dilluns. I a partir de dimarts només en queden exempts aquells que hagin tingut que tinguin la tercera vacuna o hagin passat el Covid fa poc. Clar, aquí fins i tot els sindicats de mestres i avui també la CUP han demanat que es faci un cribatge massiu als docents i als alumnes abans d'aquest retorn a les aules. Tampoc s'ha pres aquesta decisió, és a dir que dona la sensació que aquí ha arribat un punt que hem tirat la tovallola
i si ho agafes,
com,
ja
com deia el senyor Marcelí,
campi qui pugui.
Cadascú
bé, sí que és cert que sembla que no s'ha planificat, no s'esperaven aquesta sisena onada,
no s'esperava
igual que les altres.
No s'esperaven, sí. Que... també fa riure, que
no s'esperaven la primera.
La primera i que els segona, que ha vingut.
I ara la sisena tampoc se l'esperaven.
I també, una mica, jo crec que hi ha una sensació, això parlen sense experts, que et comenten, doncs, que el que veuen dels que prenen les decisions és una mica, sí, com que la tovallola, que hi ha el fatalisme de que la variant Omicron... De dues coses, no? Una, com que la variant Omicron és molt més contagiosa, doncs una mica no hi ha res a fer. Les mesures que hauríem de prendre per aturar-la, ara la ciutadania no les acceptaria. Ningú vol tornar a estar tancat a casa. I de l'altra, també, que com que els estudis indiquen i les evidències indiquen que és, o que sembla ser, més lleu, doncs una mica és, escolta'm, doncs no podem aturar-la, tampoc serà tan greu, doncs mira, relaxem les mesures per no tancar totes les escoles. El que es vol evitar de totes les maneres, la impressió que em fa a mi és doncs alterar la normalitat, no? I per tant, sí, això, evidentment, aquesta decisió no reduirà els contagis, tot el contrari.
Dani, una pregunta, sí. Que t'agraden les preguntes complicades. El Jordi ens escriu un mail per dir: bona tarda, vaig donar positiu el dia 5, diu, els Reis m'han portat Omicron. Tinc un nen de 2 anys i 8 mesos que no està vacunat i ara no sé si dilluns pot anar a l'escola o no hi pot anar. Què li recomanes?
Bona pregunta, doncs no ho sé. Clar, no, no,
és que hi ha tants casos que és que és impossible. Mire, jo que faci el que vulgui i vendria a testar. Jo a no veure, aniria, perquè per si el pare té...
Clar, per prudència, doncs, si és el, però aquí també hi ha la situació de cadascú, no? Clar, si és...
De què riuen?
No, no, és una sensació.
Ah. Clar, per prudència, el ser contacte estret d'un positiu, doncs seria que no.
Per prudència.
Per prudència, clar, perquè pot ser que el nen estigui contagiat i, per tant, contagiï la resta. Per tant, el que s'hauria de fer és confinar-se.
Estarà quants dies? O sigui, si el 5...
A casa.
Però com si que el 5 diuen... van donar positiu, el dia 10 en farà 5 de dies, quants dies més hauria d'esperar?
No, clar, aquí primer, això, tal com... Si es fes bé, que és com es feia abans, fins que...
Clar.
Bueno, no sé si mai s'ha arribat a fer bé del tot. Però fins que el pare no donés negatiu, doncs no es podria tornar a fer vida normal. Recordem que va haver-hi una època en què les persones els anaven fent PCRs i fins que no donaven negatiu no es tornaven a reincorporar. Què passa ara? És que si fas això, tens que la meitat de gent no va treballar. Vull dir, clar, aquí hi ha molts imponderables, no és només el tema sanitari, sinó tens que si tots els contactes...
I després hi ha una qüestió, disculpa, Dani, sí. Que abans posava sobre la taula i que em sembla que també ho comentàvem abans d'entrar a antena. És a dir, ara hem arribat al punt de tu et fas un antigen, et surt positiu i tu ja comuniques que t'ha sortit positiu i et donen la baixa. És a dir, aquí hem perdut ja fins i tot el contacte amb el CAP i la confirmació d'aquest positiu amb una PCR. O sigui, ni fem PCRs i només en regim per als antígens que fallen més, o sigui, que tenen un 30% d'error. És a dir, que tot dona la sensació que cada cop anem més a l'atzar, o que vagis a la farmàcia i ho comuniquis a la farmàcia.
No, que truquis per telèfon.
Que truquis per telèfon.
La situació està fora de control en quant al que fa el virus. El virus està molt escampat. Heu de pensar que tenim una incidència acumulada de 3.200. Què vol dir això? Què vol dir aquest número? Vol dir que en els últims 14 dies, de cada 100 catalans, 3 han donat positiu pel virus. Això és moltíssim, si ho extrapolem. En els darrers 14 dies, de cada 100 persones del nostre entorn, per això molta gent diu, tinc molts positius
al meu
entorn. Bé, doncs és que heu de pensar que aquesta incidència acumulada als 14 dies, que ara estem en 3.200, fa 2 mesos exactes, el 7 de novembre, estava a 57. Ara està a 3.200. Això s'ha multiplicat per 56. Fa un any estàvem a 8 vegades per sota. O sigui, exactament fa un any, el 7 de gener del 2021, la incidència acumulada era de 414, avui és de 3.200, que és 8 vegades. Per tant, la situació està fora de control. O sigui, això no ho
pot negar ningú. Per tant, l'onada se'ns ha emportat.
Totalment. No? Llavors, sí, què passa? Que els caps...
Ha vingut un tsunami.
Els caps estan desbordadíssims. Aquí ja ho vam posar, no? Una trucada, me'n recordo, hi havia el Marc Serra, que hi havia com 300... Tots els números de telèfon eren per Covid, i si no tenies Covid, havies de premer un número i et deia ja 200 persones en espera.
És que és impossible, és que no es pot fer, m'entén? Som els que som.
Bé, i també les condicions...
No es pot fer a nivell de previsió...
Què vol? Que cloni infermers?
No li dic a vostè, però no es pot fer pitjor. Bé, bueno, seria una mica la lectura que prenem cada vegada que hem estat en aquesta tessitura.
Bé, i també jo crec que hi ha la sensació això, que com que és més lleu, sí, Omicron, doncs que bé, que hi ha molts casos, però que no passarà res. Quan hi ha moltes incògnites amb Omicron, hem de tenir en compte que tampoc sabem si provoca Covid persistent, no sabem si realment és molt més lleu o, com que ha arribat més tard, infecta gent que ja ha passat la malaltia o que ja ha estat vacunada i, per tant, sembla que sigui més lleu. Sí que hi ha indicis de que és bastant més lleu, però no sabem fins a quin punt. No ens podem confiar i pensar això és un refredat, perquè el que estem veient és que els hospitals s'estan omplint, que els caps estan col·lapsats d'Omicron i que, per tant, la situació és complicada i ho seguirà sent els propers dies, perquè totes les festes de Nadal doncs han augmentat els contactes i, per tant, els contagis.
Cada cop més països estan aprovant la vacunació obligatòria. Per exemple, el darrer país ha estat Itàlia, que obligarà els majors de 50 anys a vacunar-se a partir del mes de febrer. A Grècia, els ciutadans de més de 60 anys també s'han de vacunar obligatòriament. A Alemanya ho ha de fer el personal sanitari i el de residències. A Àustria, les vacunes obligatòries entren en vigor el mes de febrer. I avui mateix el Senat dels Estats Units debatrà si és legal la vacuna obligatòria per totes les empreses que tenen 100 o més treballadors. Tot això tenim Novak Djokovic, que ell va per lliure. Dani Arbós, anem cap a una vacunació obligatòria? Això pot, és a dir, serviria d'alguna cosa per frenar la variant Omicron o no té per què?
A veure, és un tema molt complex on intervenen moltes variables, on hi ha tot un component ètic i hi ha contradiccions, eh? Llavors els experts no es posen d'acord. Serviria, home, en un món ideal on tothom fes cas al que diuen els experts i tothom es vacunés, tindríem potser no frenaríem la variant Omicron, però tindríem molts menys casos als hospitals i tindríem molts menys casos greus, eh? Per exemple, ara que deies el cas d'Itàlia, el ministre de Sanitat italià va explicar que al seu país 2/3 dels hospitalitzats a les UCIs no estan vacunats i el 50% dels que estan a l'hospital. Per tant, si tothom estigués vacunat, doncs tindries només una tercera part dels malalts que tens a les UCIs a Itàlia i només la meitat dels pacients. Aquí les dades són més o menys semblants, eh? Per tant, sí que és cert que gran part del col·lapse sanitari és conseqüència d'una petita proporció de la població que ha pres una decisió errònia, eh? Tots prenem decisions errònies a la vida i bueno, això també ens fa humans. I llavors ja
és expert... a dir, a veure, diguem-ho clar, el col·lapse ve per part, en part, per la gent que no s'ha volgut vacunar.
Sí, en gran part, sí.
Jo dic, en cas gran Itàlia, part, eh? Bueno, diguem-ho, però bueno, és clar, veure, al final se no es pugui dir.
Bueno, però jo tinc les dades a Catalunya diuen que quasi amb el 80% de la població que té la pauta completa, bueno, en els darrers 2 mesos els malalts de la UCI s'han multiplicat per 5. Per tant, què està passant aquí? És a dir, quins casos acaben a les unitats de cures intensives?
Doncs...
Perquè, clar, aquí 80% de la població vacunada, que és altíssim.
És altíssim.
Sí, l'únic que hem de pensar, 80%, si som 7 milions sí. i mig de catalans, 80% de la població vacunada vol dir que hi ha 1,5 milió de catalans que no estan vacunats. Compte que molts d'aquests siguin nens i que, per tant, encara no els hi toqui quan s'hagin vacunat. Però, vull dir, hi ha gent adulta, poden ser uns bastants centenars de milers, que no estan vacunats. Per tant, encara que es digui que tenim un 80%, hi ha un gruix de la població que no està vacunat. Quines dades tenim? Una mica semblants a les d'Itàlia. Varia molt entre hospital. Per exemple, l'Itàlia sortia d'un hospital del País Basc que hi ha tots els malalts que tenim a les UCIs són no vacunats. No n'hi ha cap que estigui vacunat. Aquí no, perquè trobem 3 grans col·lectius. La majoria, la meitat, podríem dir, de les persones que estan greus o molt greus, no estan vacunades, no s'han vacunat. Hi ha un altre percentatge que són persones amb patologies de base. Són persones, per exemple, que tenen ja el sistema immunitari afectat per alguna altra malaltia i, per tant, doncs, no han desenvolupat prou defenses. O també és persones molt grans que encara no havien rebut la tercera dosi. Per tant, en aquest sentit, si tothom estigués vacunat en un món ideal, doncs hi hauria molts menys casos greus i, per tant, no hi hauria el col·lapse que hi ha. Això cal fer-ho obligatori, no cal fer-ho obligatori, que això és un debat que molts experts diuen, home, que s'ha d'anar per la persuasió i no per l'obligació. N'hi ha d'altres, com per exemple, no? Pues això, el ministre de Sanitat italià deia, escolti, és que a mi m'estan col·lapsant els hospitals, aquests senyors, per tant, he de fer alguna cosa, i en aquest cas, escolti, jo tinc un... Em sembla que Itàlia és un dels majors de 50 anys, és un 13% que no estan vacunats, dius, pues s'han de vacunar perquè aquests són els que m'acaben.
És que, luego...
I després hi ha aquí tenim la paradoxa que dius, no, la llibertat individual, però tu, per exemple, no pots anar amb moto sense casc per molt que tinguis la teva llibertat individual. No pots fer-ho.
Bueno, i no pots anar a dia d'avui, tot i que es va reclamar, es va parlar molt de la llibertat individual, no pots anar amb el cotxe sense cinturó.
Exacte, i per tant, en aquest sentit...
Hi havia gent que lluitava per la llibertat individual d'anar sense cinturó de seguretat.
Però aquí el tema és que la teva llibertat afecta els altres, perquè tu, quan ocupes un llit d'UCI, doncs estàs consumint uns recursos materials, de personal, que també ens afecta tota la resta de la societat. I en el cas de la Covid, que és una situació extrema, doncs obligues a que no puguem tornar a la normalitat, no? Per tant, els efectes van molt més enllà perquè afecten l'economia, la salut mental, les famílies, no? Les trobades familiars, les implicacions són múltiples, perquè no és només una persona, és que, clar, quan és un gruix de població, doncs fa això, no? Doncs que ens acabi afectant a tots i no podrem tornar a la normalitat fins que aquesta gent es vacuni, i també recordem fins que es vacunem a tot el món, perquè això fins que no estigui gran part del planeta vacunat no ho solucionarem.
Sí, però això ja ho veig encara més difícil, això més complex. Sí. Ja no només perquè no hi ha vacunes per tothom, sinó perquè a molts països, per exemple, de l'Àfrica, ara que se celebrarà la Copa Àfrica, doncs els estadis estan obligant a la gent que entri que es vacuni. I molts es neguen a fer-ho perquè diuen que coneixen parents i familiars que s'han vacunat i que s'han trobat malament i que de moment s'esperen a veure quin és el desenvolupament. Per tant, això podem dir que va per llarg. Parlem ara, Dani, del primer estudi sobre els efectes de la vacuna Covid en la menstruació de les dones. D'això se'n va parlar molt, d'una manera soterrada, no s'ha esbombat massa, però sí que es deia que un dels efectes contraris a la gent que no es volia vacunar era els efectes que té, aquests efectes secundaris que té la vacuna del coronavirus amb la menstruació, per exemple. I dius que hi ha un primer estudi.
Sí, efectivament, com sabeu i com dèieu, va sortir també molt a les xarxes, doncs sobretot moltes dones que deien que quan s'havien vacunat i que contra la Covid-19 i que se'ls havia alterat d'alguna manera el cicle menstrual, no? Que se'ls havia, o que tenien més dolor de l'habitual, o que se'ls havien endarrerit el cicle, que havien sagnat més llargues, sí. I certament és una cosa que molts experts hi van posar atenció i van dir, doncs s'ha d'estudiar, perquè no s'havia estudiat, com moltes vegades no s'estudien moltes coses de les que afecten a les dones, i en canvi, perquè la medicina, encara això també ho hem parlat aquí diverses vegades, està molt centrada en els homes, no? I bé, doncs diversos grups de científics d'arreu del món van començar a estudiar això. Per exemple, aquí vam parlar fa uns mesos d'un estudi, un grup de Granada que estava fent un estudi, doncs ara ha sortit, s'ha presentat els primers resultats d'un estudi fet als Estats Units, fet amb 4.000 dones que fan servir una aplicació d'aquestes de mòbil per fer el seguiment del seu cicle menstrual, i en el que hem vist és un estudi que els mateixos experts diuen cal fer-ne molts més, és un estudi molt preliminar, vull dir que cal que altres grups i altres països s'hi fiquin, perquè aquí, per exemple, clar, als Estats Units bàsicament estan tots vacunats amb Pfizer i Moderna, per tant ja és un estudi parcial. Què hem vist? Que sí que afecta la menstruació, que bàsicament el que han trobat és que la mitjana que s'allarga un dia el cicle menstrual. El cicle menstrual es compta des del primer dia que baixa la regla fins al primer dia en què la dona torna a tenir la menstruació la següent vegada. I llavors que sí que s'allarga un dia. Però el que hem vist d'interessant és, si recordeu aquells que us han posat Pfizer i Moderna, és que el període entre que et posaven la primera dosi i la segona era entre 21 i 28 dies.
Correcte.
Doncs el que hem vist és que les dones que els hi han posat les dues dosis en el mateix cicle menstrual, o sigui que ha coincidit, se'ls allargava el cicle dos dies, no? Per tant, és una evidència que han vist que en la gran majoria de casos això passava els primers mesos i després tornava a la normalitat, però hem de seguir estudiant i hem de seguir veient el que publiquen altres experts i altres països i en altres poblacions per veure què hi ha, perquè sí que és cert que no són poques les dones que han manifestat que s'han trobat amb això i que, a més, ningú els havia dit a l'hora de vacunar-se, o sigui que sí que aquí hi ha hagut una manca d'informació, i llavors comencem a veure certes evidències.
Veurem també amb la dosi de reforç també què passa amb aquests amb la menstruació i amb les regles.
Sí, haurem de seguir això, com els efectes en moltes altres coses. A vegades, quan es fan els estudis científics, clar, es fan una població de milers de persones, i a vegades hi ha coses que no es detecten, i en canvi, quan s'arriba, com en el cas de les vacunes, a milions i milions i milions de persones, és quan es veuen. Recordar a tothom que en el seu, que si entreu a La Meva Salut, la gent que hagi rebut les vacunes, teniu algun efecte secundari, ho podeu notificar, que a vegades es diu, escolti, això no es pot notificar.
Sí, doncs... A mi em xiula més l'orella esquerra, des de vacunes.
Sí?
Tinc com més xiulets.
Però ja els tenia.
Ja n'havia tingut, perquè és allò que parlen malament de tu, saps?
De la vacuna o de les vacunes, que acaba de dir?
De les vacunes, de les tres. De les
que, per cert, s'ha vacunat Pedro Sánchez.
Sí. Míriam,
tercera dosi,
Ha penjat un tuit dient que això, que li han posat la tercera dosi a l'Hospital Puerta de Hierro, i va agraint una mica a tot el personal sanitari que segueix cuidant.
Un valiente.
A la gent.
Sí. Daniel, no sé si ho sabies, s'ha mort a Sydney.
Sí, perquè ho estan posant tota l'estona a la tele.
Ho sabies.
Que aquí, vostès no fa gaire van fer això de si estava viu o mort, no? Aquell programa.
No em ve present. Jo l'únic que sé és que...
Van fer el joc del viu o mort amb les tres actrius que estan al Villarroel. a la sala Villarroel.
Sí.
Ella, són mortes, eh?
No. Amb la Nora Navas.
Ah, exacte, amb la Marta Mar... Amb la Marta Mar. Ah, exacte. I van jugar amb elles a viu mort. I un dels protagonistes era Sidney Poitier, que van dir que estava mort.
I sí, està viu. I sembla que li hagin portat la, fixa't, no, no, la mala estrogança.
I vostè diu que s'acaba de donar que era negre.
Sí. No m'hi havia fixat mai. Doncs... Com si fos d'aquí, doncs. Com si fos hasta de la família, a veure si m'entens.
Bueno, el Dani Arbós, diguéssim, tota la vida. Que aquesta
no,
notícia...
No, però t'ho dic perquè que no li hagi fet, saps això, de la vacuna. Potser no se la va poder posar.
No sé, no sé la... No sé,
ah, que vostè no sé ja especula la gent com es mora.
Jo sempre penso que aquests que es moren famosos, sí. Si s'han vacunat o no s'han vacunat.
Clar, és el seu...
Mira, hi va haver dos bessons francesos, no sé si els ha vist, que la foto, si els hagués vist, se'n recordaria.
Sí.
Perquè, perquè la cirurgia estètica ha fet molt de mal. Aquests, sí. Pol Bisturí sí, no el tenien, però Pol la vacuna sí, no es van vacunar i es van morir en una setmana de diferència, bessons.
Fixa't.
La setmana passada.
Doncs mira que el Poitier no sigui el mateix.
Mira, avui el Dani ens volia parlar per retirar el virus, un assaig per retirar aquest virus del que és de la Covid, no, això?
Sí, sí.
Amb fotodesinfecció, però què és això? Atenció als germans que ens està ensenyant la Míriam Díaz, perquè és tremendo, eh?
Sí, no, home, anaven al mateix cirurgià.
Semblen dos belugues.
Oh, ells deien que no s'havien retocat mai res de
jo
res.
Jo crec que volien ser belugues i mira, es van retocar.
Germans Bogdanov.
Això, les actrius de l'espectacle Les Irresponsables, m'apunta la Marta Aguilera, i vàrem jugar això, el viu o mort, amb Sidney Poitier, va ser un dels que va sortir.
Noi, val més que no hi juguem més, eh? Amb elles.
Bueno, malauradament no. Bueno, també, avui hi ha un condicionant que està de guàrdia a Mònica Folquet, que això també a vegades...
Sí.
És un comentari que li agrada molt amb ella.
Sí.
Doncs avui ha fet la feina, no? Avui ja està.
Ja està.
Sidney Poitier.
Avui té la feina feta.
Mònica Memora. Mònica Memora.
S'enfadarà molt, eh?
Sí, no, si
jo li he fet la broma alguna vegada.
Sí, li fa gràcia, li fa molta gràcia.
Bueno, anem amb l'assaig. Aquest de... Què és això de la...
Sí, a veure, això.
M'està enviant unes emoticones. Està llançant...
Bé,
punyals a la boca.
Foto desinfecció. És un estudi curiós que es fa sobre el coronavirus. Estan fent milers i milers d'estudis i aquest és un curiós...
Però què et fan, una foto?
No, és un aparell que li posen al nas i una mica... I és per... El que diuen és per cremar el virus que hi pugui haver allotjat a les fosses nasals.
El
nas, perquè com sap l'Omicron, aquesta variant, doncs el que s'ha vist és que es reprodueix molt més doncs, a les vies respiratòries altes, al nas, a la gola, a la tràquia, això fa que sigui molt més contagiós.
Això arriba al cervell, que no et cremi el cervell, eh?
No, ja es procuren de que no li cremi el cervell.
Perquè això
no,
a mi una no vegada m'han no cremat una vena, saps que allò que et surt
no,
sang?
No és esnifar cocaïna.
I li van cremar el cervell, eh?
No és esnifar cocaïna.
Així a està. Cocaïna també t'has de prendre, eh?
No. Dic que això que et crimes al cervell, la gent que se'n fot molta, que sí que els hi queda el cervell cremat, sí, però és de la cocaïna.
I has de la cocaïna.
Bueno, no és el cas.
A mi em van cremar una veneta perquè tant regiava el sang.
Bueno, no ens interessa.
I el cervell li van cremar. Bé, doncs en aquest cas...
Jo ho vaig notar, eh?
I la resta també ho hem notat. Bé, doncs en aquest cas la idea és eliminar els reservoris de virus que hi pugui haver-hi a les fosses nasals.
Ah, vols dir que queda cosa?
Sí, clar, perquè així es contagia, perquè queda el virus, es multiplica molt a les fosses nasals. En aquest cas...
I així poso el dit amb esperit...
Alcohol.
Però no cal que ens ho ensenyi. No, és el mateix. No mata,
l'alcohol no mata.
No sé, prou amb la ratafia.
Viva per les mans, no?
I tant.
El nas, faci doncs una cosa, agafi una pomada, que li anirà molt bé, que mata, que és l'anso, i se la posa al nas.
Doncs ho fot-hi.
Jo crec que li anirà
bueno,
bé.
Bueno.
En aquest cas volen eliminar aquests reservoris. Això no serviria, senyor Marcelí, per guarir la persona que té el virus.
Ah.
Però sí que faria que aquesta persona fos menys infecciosa. I, per tant, el que diuen és que es podrien reduir les quarantenes.
Està bé.
Una mesura que
afavoriria... Però qui t'ho faria, això, el farmacèutic?
Bé, això s'ha de veure, això ho estan provant a la Clínica Universitària de Navarra. És un assaig amb una màquina que et fa aquesta... una foto d'epilació, doncs en aquest cas és una foto desinfecció i així, bueno, el que et diuen, el que estan provant és veure si és veritat que amb això es reduirien, es podria reduir la infecció.
Com un fogonasso, tant, un fogonasso.
Sí, com un fogonasso,
exacte. Jo tinc un esprai d'alcohol de desinfectar, d'aquests que venen a la Mercadona.
Sí.
Això t'ho pots pel nas i pel mateix.
Vinga, doncs provi-ho. Jo l'animo.
Sí, posi-s'hi 6 en 1, a veure què és el que
diu, alcohol 70, sí, desinfecció, sí, ho poses pel nas, porta perfum i tot.
Però anem a un altre estudi, deixant de banda ja la Covid, que tots anem una mica saturats ja de Covid i resultats de la Covid i estudis de la Covid. Mm. Els polítics són més intel·ligents que el ciutadà mitjà, segons un estudi fet a Suècia.
Sí,
a Suècia.
I fet en polítics suecs.
Això no és cabrones, home,
perquè aquí no...
No és mierda. Ja he vist cabrones, sobretot los socialistas.
Aquí, vist el que veiem...
Los putos guarros, los socialistas.
Ah. El senyor Marcelista de Punt de Combustionar, els polítics de Suècia. És aquest estudi que han fet els suecs.
Polítics de Suècia.
Perquè allà el servei militar és obligatori. Ho era, ho va deixar de ser, i ara ho torna a ser. I es veu que quan fan el servei militar els fan fer una prova d'intel·ligència. Els fan fer diverses proves per mirar...
Com aquí, igual que ho feien aquí. Entraves al servei militar i...
Què li feien?
Aquesta prova d'intel·ligència.
Bueno, la fan ara, eh?
Ah, sí?
També, eh?
També la fan.
Bé.
Ja es nota, ja.
Doncs, en aquest cas, doncs, un grup d'investigadors suecs van mirar el coeficient d'intel·ligència de les diverses proves que es feien, doncs, de diversos col·lectius, i per exemple, un eren polítics, però també van agafar, doncs, directors generals d'empreses petites, d'empreses grans, de metges i de ciutadans, bueno, de diverses professions.
Sí,
que el que han trobat és que, de mitjana, les persones que es dediquen a la política, en el cas de Suècia, tenen un coeficient d'intel·ligència superior a la mitjana. I el que han vist, també curiós, no és només això, sinó que a mesura que pugen en l'escalafó polític, o sigui, els que són candidats...
Sí, los trepas cabrones.
Bé, no sé si diré així, o els que comencen de regidors en un poble...
Xupa la mamalleta, eh? No, és que xupa la mamalleta.
És que hi ha gent, perdona, hi ha polítics que només han fet política des de que van deixar a l'EGB.
No saben fer res més.
L'estudi general de base, n'hi ha que només han estat allà.
Sí.
Això és cert. No sé si a Suècia passa el mateix, eh? Aquí sí que és veritat.
Aquí sí.
Doncs el que hem vist és que a mesura que pugen són més intel·ligents, eh? O sigui, els del Parlament són més intel·ligents que els regidors d'un poble.
A Suècia.
Això a Suècia és el que ha vist aquest estudi. No sé si és extrapolable aquí o no.
No sé si
ho faran, però bé.
Bueno, que no el facin, eh? Jo els recomanaria que no...
Sí, per evitar disgustos.
Que no el facin, perquè...
Potser són els mateixos que es neguen, els polítics, que els hi facin. Jo crec
aquí, diguéssim que hi ha molta sabata col·locada.
I...
Molta sabata.
Sabatot.
Què li passa? Doncs ho deixaríem aquí, si us sembla.
Sí, hauria...
Per cert, no em refaig de la fotografia dels dos bessons.
No, és que...
Que semblen dos ninos de Speed Image.
Home, fan por.
Semblen de goma, eh? Te'ls mires i semblen... I si veus una foto del Mickey Rourke, que ahir vaig veure aquesta pel·lícula Cosmo, era el tercer, eh? Era el tercer bessó, eh?
Però semblen del planeta de los simios.
Sí.
Una mica de respecte, que ja no estan entre nosaltres. I aquests sí que pel Covid, senyor Marcelí.
Aquests
que no es van voler vacunar.
Els
bessons no es van voler vacunar i primer van morir en pocs dies de diferència.
Ara hi ha cirurgians plàstics que realment...
Jo sempre he pensat una cosa. La gent que nos hemos hecho algún retoquillo con silicona...
Alguno, sí.
El dia que te mueres y se descompone el cuerpo, te queda el molde de silicona de la cara.
Claro, és que perdona...
Queda l'esqueleto con la silicona.
I és més, els cossos que, per exemple, cremen, en el teu cas, entren en combustió les explosions de Txernòbil, amb la de Bota. Dani Arbós, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.